De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illà, de 8 a 12 i de 3 a 7.
Vam arribar ja a les 9 i 15, a les 4 i 15, temps per parlar de medi ambient aquí al de far a far de Ràdio Illà. Parlarem de la situació de l'Estany d'Espeix amb el seu projecte executiu a informació pública, també de les quantitats de recollida de residus del mes de juny que ens serviran per prendre un poc el pols a l'inici d'aquesta temporada turística. Compararem les recollides de residus del juny de 2021 d'enguany amb els de l'any passat i també de l'últim any abans de la pandèmia. A més, també doncs, xerrarem de aquestes festes esdevingudes darrerament en zones del Parc Natural, així com de l'estat de les concessions de les platges. Aquests són alguns dels assumptes que avui abordarem amb el conseller insular de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz, qui ja ens acompanya aquí als nostres estudis i aquí donam la benvinguda. Molt bon dia, conseller.
Bon dia, Pepo. Bon dia a tothom.
A veure, primer, amb un altre tema que no té a veure amb medi ambient, però ahir el vam veure córrer a les 5 quilòmetres d'Espujols. Què tal, com va anar?
Bé, va anar bé, molta calor, molt donar-li una bona a l'organització, perquè la veritat que estava molt ben acurat tot, els temps, com s'havia de fer cada cosa, i llavors donar-li una bona tant a l'àrea d'esports com al grup esportiu Espalmador per la bona organització, perquè 70 persones en un esdeveniment amb tanta gent i que vagi tan rodat és per agrair-ho.
Doncs així és, sí, i tant. A més, hem de tenir en compte que el que ja és complicat d'organitzar una prova esportiva a Formentera en època, en campanya turística i en una localitat com és Espujols, hi hem de sumar totes les prevencions de la Covid, els límits i aforaments a l'hora d'emplaçar doncs, les sortides, les arribades, l'entrega de premis, etcètera, etcètera. Així que bé, una abraçada des d'aquí als treballadors de l'àrea d'esports i també a la gent del grup esportiu Espalmador que es deixen la pell any rere any. I ja són 36 les edicions d'aquesta...
Déu-n'hi-do.
Va, anem a lo nostre. Parlant primer de l'Estany d'Espeix. Dijous passat sortia informació pública el projecte executiu per a la instal·lació de pantalans flotants i fondejos de baix impacte a l'Estany. Tindrem regulat l'Estany abans de que s'acabi aquesta legislatura? Aquest és el pla?
Sí, segons els terminis que anem acomplint, aquesta és la idea de l'equip de govern i de la nostra àrea, que s'està treballant. Sí que és cert que els temps potser no són tan ràpids com voldríem, però sí que estan sent molt segurs. Passa rere passa. Primer ens va arribar la concessió de l'Estany d'Espeix, que vam parlar aquí ja de que vam aconseguir aquesta figura administrativa que ens permet poder gestionar durant un munt d'anys com a concessió, donat que és un espai del domini públic marítim terrestre.
Si Costes dona aquesta concessió al Consell.
Exactament. Costes dona la concessió, realment la dona a l'òrgan competent, la dona a la Conselleria Balear de Medi Ambient, a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, sí. I aquesta és la que ens arriba a nosaltres. Al final, com tenim un conveni de regulació, la concessió al final és per la gestió d'aquest espai. Després teníem el projecte bàsic. Aquest projecte bàsic s'havia de desenvolupar en un projecte executiu. Mitjançant informes tècnics es va decidir encarregar a un mitjà propi com Estraxatec la redacció d'aquest projecte executiu, i una vegada vam tenir aquest projecte executiu s'ha preparat ara mateix primer l'exposició pública perquè tothom que vulgui pugui al·legar o indicar quina opinió té o les al·legacions que puguin aportar per aquest projecte, i una vegada estiguin respostes a aquestes al·legacions es farà la licitació i l'execució de l'obra.
De moment hi ha al·legacions, ja.
Que jo no tinc constància que hi hagi cap al·legació. Ara mateix aquest matí ho he preguntat i no tenien constància que hi hagués cap al·legació. Sí que hi ha interès, sí que ens han demanat per projecte, sí que hi ha interès per part de la gent, dels usuaris de l'illa, i sí que s'ha preguntat per ell.
El termini que havíem entès fins ara era que el febrer de 2022 o el març de 2022 havia d'estar ja executada l'obra. Això serà així o s'ha modificat?
Bueno, ara mateix estem amb aquest termini de que cap al 25 de març de 2022 estigui executada. Segons duim els temps, sembla que sí que ja arribarem a temps, a que estigui en el moment que toca. Hem de recordar que l'Estany és un espai natural molt, molt peculiar, no només de les Balears, sinó de tot l'Estat, i que, bueno, es veu les persones que hi van a les platges de l'Estany, no, perquè els usuaris, hem de recordar que és tothom, no només són les persones que puguin fer ús d'una barca a l'Estany, sinó tothom que va a l'Estany és usuari, qualsevol persona és usuari, i la degradació que té ara mateix, perquè hi havia vida marina que ara mateix no hi existeix o està molt minvada, aquesta degradació és l'objectiu final. El projecte de regulació de l'Estany, el seu objectiu és recuperar aquest indret naturístic a un moment en el qual torni a ser un espai natural molt protegit.
Recordem que les accions a portar a terme ara a l'estany d'Espeix, primer de tot, és fer una neteja, no? Quan està previst que es faci retirar els morts, etc.
Va dins del projecte. Dins del projecte d'execució, una vegada estiguin gestides obra, va a totes les passes que duen dins d'aquest projecte, que la veritat és molt gros, no l'he dut. Jo he proposat a la gent que el pugui veure de manera digital, perquè imprimir-lo al final és molt de paper, que tot el que es pugui evitar d'imprimir és millor, i es pot veure digitalment. Hi ha un enllaç en la plataforma de contractació de l'Estat que es pot veure aquest projecte per fer les al·legacions que pertoquin, i en les primeres fases està la retirada i neteja del fons, així com la instal·lació tant de les bolles ecològiques com dels pantalans flotants.
Recordem que aquesta és una obra que diria que s'han deixat de memòria més d'un milió d'euros.
Un milió, mira, m'ho havia cercat aquí perquè no me la sé de memòria, 1.259.204,18 euros, dels quals 652.154 estan finançats per l'impost de turisme sostenible.
Aquest projecte permetrà, a més de netejar doncs, l'estany d'Espeix de morts, entre cadenes i entre altres, doncs, instal·lar-hi doncs, uns fondejos ecològics, concretament 207 i 78 places amb pantalans desmuntables també a l'estany d'Espeix. En total hi haurà capacitat per 285 embarcacions. S'ha decidit quines seran aquestes 285 embarcacions o de quina manera es determinarà quines seran aquestes 285 embarcacions?
Bé, el projecte de l'estany du dos fases o dos línies de treball que estan funcionant de manera paral·lela. Una línia és la de l'obra, l'execució de l'obra, l'estació de l'obra, i una altra és la part de que s'ha de fer un reglament. La redacció d'un reglament té unes característiques pròpies per la normativa de la comunitat autònoma, mitjançant les quals el primer que s'ha de fer és una exposició d'interès que es vol fer aquest reglament. Aquesta exposició d'interès s'anava a fer, està preparada ja per poder publicar-la. La qüestió està en que no seria just poder publicar-la ara mateix enmig de l'estiu, perquè potser la gent amb el treball, amb tota la temporada damunt, seria més complicat. Estem treballant per veure si al mes de setembre podem fer alguna convocatòria pública també al Consell d'Entitats per poder explicar a tothom totes aquestes passes i així també engestir aquesta exposició pública per poder fer el reglament.
Sí, a veure, si ho he entès bé, passat l'estiu o la temporada més alta es convocarà el Consell d'Entitats per fer una crida a la ciutadania i associacions de Formentera perquè prenguin part en la redacció d'aquesta normativa que haurà de concretar de quina manera s'atorguen i es gestionen aquestes 285 places de fondeig a l'estany d'Espeix.
Sí, explicar també totes les passes que s'han fet, perquè hi ha molta rumorologia, com és habitual també en projectes de tan grossa envergadura, i per explicar quines passes s'han fet, quines falten per fer i quin és el treball que queda per fer, i com també, òbviament, què dirà el reglament i què ha de fer el reglament. Bueno, què dirà? Ho dirà la gent, realment. Hem de treballar-ho per poder fer-ho, però també quines són les passes que hem de donar d'ara endavant.
En les llistes successives que s'han anat fent, aquests censos, no?, que s'han anat fent els últims anys a l'estany d'Espeix, això tindrà validesa d'alguna manera a l'hora de reservar plaça, per entendre'ns?
És que no és una qüestió de reservar o no reservar. El reglament el que ha de fer és...
Ja, però, entengui'm, conseller, les persones que es van inscriure en aquest cens ho feien amb aquest ànim.
Sí, bueno, al final són llistes o censos que ajuden a fer el treball, però al final serà la regulació i el reglament que es decideixi el que estableixi quins són els paràmetres o barems que s'han d'utilitzar.
I això serà a partir del setembre o després de temporada, Consell d'Entitats, allà hi podrem dir...
Sí, sí que és important que el que és el procés aquest, una vegada estigui publicat l'interès de fer això, són 30 dies per a que la gent pugui també expressar quines opcions, com ara mateix està l'exposició pública, doncs serà una exposició pública també de manifestació d'interès, i després es faria ja la publicació amb totes aquestes aportacions que es puguin fer i les que es puguin ficar dins de tot el que se pugui treballar, fer una publicació d'una aprovació inicial del reglament. Aquest reglament que es pugui aprovar inicialment, el que sí que ens han preparat els serveis jurídics és que pugui ser executiu. Això vol dir que des del primer moment en el qual estigui aprovat, sigui d'aplicació. Així no tindrien que esperar que se resolguin també les possibles al·legacions que pugui haver a l'aprovació inicial per poder ficar-ho en marxa. Tot i que podran haver al·legacions també a l'aprovació inicial i es podran modificar, però aquest reglament podrà ser executiu des del mateix moment de la seva publicació inicial.
Bé, d'aquestes 285 places n'hi hauran reservades també per a les embarcacions de charter, les famoses de llista 6N. Actualment hi ha una setantena a l'estany.
Ara mateix el PRUC estableix que no es poden fer cap tipus d'activitat comercial que no estigui autoritzada per l'òrgan competent, que és el Parc Natural de Ses Salines o, en seu defecte, la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat. Llavors no es pot reservar una activitat que no està autoritzada ara mateix.
En aquest sentit, se'ls donarà alguna alternativa a aquestes empreses?
El que s'està treballant és que sabem que l'estany, a més, és una qüestió que molta gent ha preguntat, i quan inclús te trobes pel carrer, avui de matí, inclús passejant, m'he anat a fer un passeig i m'he trobat a un veí de l'illa i m'ha preguntat també per aquest tema. És un tema que està molt a la boca de tothom. I què és el que s'està fent i com s'està fent? Sabem que és un projecte que han hagut diversos projectes que s'han presentat i que no han pogut tirar endavant. Aquest projecte sí que està tirant endavant amb la concessió de costes, amb el vistiplau de l'òrgan competent, que és el govern de les Illes Balears, i amb el conveni que ens permet al Consell Insular de Formentera la regulació. I hi ha problemes que venen de molt de temps endarrere i que tractem de cercar solució per tothom, perquè al final està pensant-se que si és llista sexta o sexta, o si hi ha més de 285 barques, també s'ha de cercar solucions per tothom. I creiem des de l'equip de govern, creiem que hem de cercar solucions per ajudar la ciutadania, que és la nostra funció com a equip de govern, cercar solucions per tractar d'ajudar a tothom.
I per on passarien aquestes solucions?
Pues, això és el que estem treballant. No, s'ha de cercar, si no hi caben a l'estany, òbviament, pues hauria d'haver, també des del principi de legislatura, s'ha parlat de que l'estany d'espais du tres formes de poder, du tres potes per poder ser regulat. Una és el projecte de regulació, una altra podria ser que hi existeixin amarraments socials al port de la Sabina i també que hi existeixi una marina seca en la qual poguessin agarrar aquests barcos.
Bé, permeti'm que li canvi de tema. Parlem ara de la recollida de residus. Enguany, en general, estem tornant a unes quantitats de recollida de fems, almenys pel que fa mes de juny, que comencen a trencar-se ja el que era l'últim any abans de la pandèmia de l'any 2019, abans de la crisi sanitària. En aquest sentit, com llegeix aquestes xifres de residus del juny de 2021, d'enguany, de l'any passat, i del 2019?
Bueno, es veu primer que tornar a ficar la fracció orgànica ajuda molt a augmentar la fracció de recollida selectiva. Estem tornant a les xifres de recollida selectiva que teníem abans de la pandèmia. En el mes de juny ha estat quasi un 34%.
Sí.
Hem de pensar que l'objectiu final és un 50%, però estem més prop que moltes altres indrets, tot i que l'orgànica va començar el 9 de juny d'una manera gradual. I estem implantant-la. La gradualitat de la implantació ha estat perquè alguns contenidors que s'havien de poder reutilitzar per mort de no haver-los utilitzat en un any en la Covid, en el qual no es podia fer servir perquè no hi havia directrius clares amb aquest tipus de residu, s'han quedat malbaratats i hi ha hagut una mancança d'estoc i estem treballant perquè arribin tots els que faltin perquè aquesta implantació gradual pugui ser més efectiva. Tot i això, es veu que en les xifres tant de voluminosos han crescut, de paper i cartró han crescut en tones, però hem de pensar que aquestes tones és un volum molt més gros. Llavors vol dir que una crescuda en tones de paper i cartró o d'envasos vol dir que en volum és molt més grossa perquè la seva densitat és molt, molt més petita. I en orgànica, bueno, estem en 32 tones quasi, quan al mes de juny de 2019, que estava molt implantat, sí que ja arribàvem fins a les 123. En la qüestió del vidre hem abaixat un poc, tot i que Formentera ja ha sortit la informació de que és el municipi d'Espanya que més vidre recull per habitant. Però sí que veiem que la línia és que en selectiva s'està separant més, tant els comerços de Formentera com la població de Formentera té una cultura del reciclatge molt implantada i també es voldria fer des de l'àrea, m'ho han demanat també els companys de l'àrea, fer una crida a lo que seria fer respectar els horaris també de retirar els residus o quan s'han de depositar en els centres de contenidors.
Quan s'han de depositar?
Bueno, les fraccions les fraccions s'han de depositar entre les 8 de la matinada i les 8 de la tarda. I entre les 8 de la tarda i les 11 de la nit s'ha de depositar el que seria el rebuig. ¿Vale? Si ens trobem en aquestes situacions, també el que és el cartró en quantitats importants no s'ha de deixar de qualsevol manera, s'ha de deixar ben plegat al costat del contenidor o, en tot cas, es pot endur a la deixalleria.
Això és una guerra perduda o m'ho pareix a mi?
No, estem treballant i sí que se fan quan és... ara mateix sí que hi ha algun expedient sancionador perquè s'han detectat punts molt conflictius i reiterats i s'està preparant algun expedient sancionador quan es detecta que hi ha un mal ús de la recollida de residus, òbviament l'ordenança ho contempla. Tot i això, hi ha una cultura molt implantada de recollida de residus i ho veiem a les xifres. La gent sí que separa, sí que ho tira. Ara hem d'aconseguir que sigui. També ens trobam que hi ha una mancança de punts de recollida i estem treballant per augmentar-los o per a poder redistribuir-los, que és també un motiu pel qual ens pot passar aquesta situació. S'ha d'intentar distribuir les hores i distribuir els punts un poc més, i és un treball que fem des del Consell i també fer que és un treball de tots. No és, ni, no, no és cercar culpables, sinó cercar solucions.
Bé, per fer una visió un poc més global, no, sobre el tema dels residus durant el mes de juny, en aquest últim sisè mes de l'any, doncs s'han recollit 1.111 tones. Per fer-vos una idea, és més o menys el doble de les 546 de l'any 2020, l'any de la pandèmia, l'any en què el tema turístic va estar bastant aturadot. I en canvi és una mica menys que el juny de 2019. Si enguany hem fet 1.111 tones, el juny de l'any passat també hem fet 1.271, un descens que d'un 10% més o menys.
Sí, un 12% aproximadament.
Bé, no sé si es pot fer alguna altra lectura. Per exemple, fixem-nos en una fracció molt turística com és el vidre, no? Botelles, bàsicament, a la restauració. Doncs, per exemple, enguany hem recollit 124 tones i l'any 2019, l'any prepandèmic, 144 tones. També un poc per sobre, també aproximadament un 15%.
Sí, aproximadament un 15%. És la diferència, que és molt semblant a la mateixa xifra global. Veiem que tenim quasi un 13% de baixada de la xifra global i un 14% de baixada del vidre, que pot ser la xifra que és més indicativa de la part de la part comercial, com bé has dit. Què ens indica això? Bueno, estem retornant a les xifres d'ocupació i de quantitat de persones que poden haver-hi a Silla, ja que el procés de generació de residus és un procés ordinari, que quanta més gent hi ha, és un indicador clar i lineal. Quantes més persones visiten l'illa de Formentera, més generació de residus hi ha.
Ara que parlava de l'orgànica, que es va implantar en aquest cas a partir del 9 de juny, ja ens ha explicat el conseller per què doncs, aquesta demora d'alguns dies, doncs perquè els contenidors havien quedat un any sense usar i s'havien de, doncs, en algun cas, substituir o reparar. Sí, com si els veïns d'Escap es queixaven de l'enorme quantitat de mosques i a vegades pudor, no?, que generaven aquests residus orgànics quan es compostaven. S'ha solventat aquesta problemàtica?
No tenim constància que aquest any tinguem aquest problema i, a més, des del Consell sí que es va fer una actuació que crec que està pendent d'acabar d'instal·lar, però sí que s'està fent diverses actuacions. Una és el rec continuat i amb una freqüència determinada, supervisat pels tècnics, d'aquesta fracció orgànica. Si el compostatge es fa amb una cadència continuada, no arriba a generar-se aquest tipus de molèstia per als veïns. També hi ha una instal·lació de desodoritzant per evitar la qüestió dels olors que poden haver-hi. Sí. Hi ha una màquina desodoritzant que no sé si està ja ingestida, però si no està quedarà ben poc perquè estigui connectada per a poder evitar, si hi hagués aquest cas, que esperem que no, però sí que és cert que aquest any no tenim les queixes que van haver-hi en altres anys respecte a la quantitat d'insectes que es podrien generar en aquesta zona.
Bé, doncs així, que així continuï, o això esperem. Per cert, la nova o la futura planta de gestió de residus orgànics, com està la cosa?
Bueno, és un dels projectes que vam presentar als projectes de recuperació dels fons europeus de recuperació econòmica i estem esperant a veure si podem aconseguir finançament per a poder construir-la. El projecte, tenim una qüestió molt bàsica i hauríem de tenir un projecte més complex, però també hauríem de tenir finançament per a poder fer-la. Parlem d'una planta que és integral i que sí que seria tancada i amb unes característiques que no són amb les quals es tracta ara mateix.
A més, recordem que també això hauria d'anar a la planta de transferència i també s'ha de planificar doncs, una altra infraestructura important, que és la de gestió de residus d'obra.
Sí, en la gestió de residus d'obra, ara mateix sí que estem fent un treball d'actuació a la part de construcció i demolició. Hem parlat, també és un altre projecte que està presentat als fons europeus, la planta de residus de construcció i demolició, i estem tractant de baixar aquesta quantitat de residus que tenim a la planta d'Escap, perquè sí que hi havia una quantitat important, i s'està separant el que no és d'aprofitament i aprofitant una part que sí que pot ser per convertir-la en terres que poden ser aprofitades per diverses qüestions a la nostra illa.
Bé, per cert, la passada setmana vam comptar aquí amb responsables d'Ecovidrio que es van mostrar, diguem-ho suau, disconformes amb les campanyes de retorn i dipòsit d'envasos com la campanya pilot que es va portar a terme aquí. Què en pensa vostè, conseller?
Bueno, crec que el que és el sistema de dipòsit i retorn s'està fent una prova, s'està fent l'estudi ara mateix i es farà una prova pilot. És un projecte per a 3 anys, el, sí, de la, el sistema de dipòsit i retorn d'envasos, i és compatible amb els sistemes també en els quals estan els sistemes integradors de gestió de residus. Són compatibles perquè al final són, aquestes campanyes generen un residu que té molt bona qualitat per poder ser reaprofitat. En el cas del vidre no estan, perquè el vidre sí que té un bon reaprofitament de quasi el 100%, però en el cas dels envasos sí que és cert que la qualitat de l'envàs quan es tracta d'un sistema de dipòsit i retorn d'envasos i la qualitat quan és un contenidor groc no és la mateixa. Quan la gent es preocupa de separar el PET o aquest envàs en una màquina que sigui aquest efecte, en la qualitat del residu que es genera és molt reaprofitable. Què vol dir això? Que quan tu dus a una planta en la qual es tracta i es reaprofita, el preu de retornament, perquè hi ha un cànon de retornament cap al Consell Insular de Formentera o cap a qualsevol altra administració que gestioni, és molt alt, és molt més elevat. Al final podem dir que venem un producte millor.
O sigui, el Consell cobra.
Sí, el Consell rep, però la qualitat que podíem tenir d'un sistema de dipòsit de retorn és molt més elevada que la que pot tenir el contenidor groc.
Bé, amb tot això també tenim la nova contracta de residus en marxa, bueno, en procés, no?
Sí, en procés. Tenim ara pendent de publicar un informe de respostes i continuar i acabar ja la licitació. Li quedarien, quan estigui publicat aquest informe de respostes de tots els dubtes que hi havia respecte del plec de condicions, hem de recordar que és un contracte de 8 més 2 anys i amb una quantitat important econòmica, i llavors dubtes s'han de respondre bé, perquè és millor anar un poc més lent al principi per poder arribar a bon terme, perquè és una contracta que afecta molt a tota la nostra illa i al nostre Consell.
I de quina manera la gestió dels residus que generam. Altres assumptes, com va el procés de concessió de llicències o d'autoritzacions o de concessions dels quios de platja per les pròximes temporades? Diria que aquest és el 9è i últim i ara s'haurà d'obrir un altre cicle, no?
Sí, està ja en marxa. Ara mateix sí que s'ha demanat ja el que seria els títols habilitants administratius a costes. S'han demanat al final del mes de juny, per una banda, concessions per al Consell de la part que podrien ser de restauració, i per una altra banda autoritzacions per a totes les instal·lacions que no són d'aquest tipus. I aquestes instal·lacions, després hi haurà un plec de condicions amb el qual es licitarà. Està molt aviat, farem la publicació d'aquesta licitació per als propers anys de lo que són els serveis de platja de la nostra illa.
Bé, per cert, alguns oients i també alguns tertulians d'aquí de la ràdio s'han queixat de l'elevat número de maques i parasols en alguns trams de migjorn. Fins a 3 fileres s'han comptat, segons ens han dit aquí. Això, com ho veu? O d'aquí depèn establir la superfície i el número d'elements que s'hi poden col·locar?
Bueno, quan es fa... Com funciona una autorització de platges, per exemple, de maques? El que es fa és una sol·licitud per part del Consell d'un espai a ocupar per la platja i un nombre d'elements. Espai i nombre d'elements. I després es fa un replanteig, quan es fa l'inici de temporada, es fa un replanteig i després es van fent revisions successives, tant per part de costes, juntament amb el Consell de Formentera, per revisar si s'està complint el que inclou el plec de condicions. Si no es compleix el que inclou el plec de condicions, doncs pot haver-hi o bé una sanció o bé inclús una retirada d'aquesta autorització, sí, sí, perquè no es compleix el que diu un contracte. Al final és un contracte. Aquest plec de condicions genera un contracte entre costes, el Consell i la persona o empresa autoritzada per fer la gestió. I fins ara el que s'ha detectat s'ha anat tractant de resoldre, però són els elements que estan autoritzats. Si hi hagués algun, sí que es farà revisió, i si en algun cas està més del que està autoritzat, s'ha de llevar tots els elements que no estiguin inclosos dins de l'autorització de platges.
Bé, per cert, deixi'm seguir a la platja. Divendres i dissabte al vespre, bé, ja haurà vist les imatges aquestes dels cavalls d'en Borràs davant del Beso Beach, amb aquella festa. Bé, allò ens recordava molt a les imatges que vèiem l'any 2007 amb aquells locals de migjorn, no? El Jallo, el 10.7... Què n'opina d'allò?
Opine que fa falta que també la gent es conscienciï, i per això va anar la policia, quan va tenir coneixement, amb l'Ajuntament de la Guàrdia Civil, per tal de dissoldre aquesta concentració de persones a la platja, que a més sembla que estava un poc organitzada, perquè per lo que m'han dit, que hi havia música, hi havia venedors ambulants també en aquesta zona, que estaven proporcionant begudes als que hi havien en aquesta zona, per dissoldre-la, perquè no hem d'oblidar per quin motiu estem parlant ara mateix amb mascareta? Continuem amb una pandèmia i en aquesta festa pot ser, és que si hi hagués un o dos persones que puguin ser positives, lo que seria el problema que podria generar és molt gros. I per això es va fer la dissolució per part de les forces de seguretat d'aquesta concentració i s'ha de demanar que no es faci. A més, és un indret natural. Tots els residus que es generen, tota la pressió que es genera per a aquesta quantitat de gent d'una manera no autoritzada en aquesta zona, és que no pot ser. I s'ha de prendre consciència de què és el que s'ha de fer en aquest moment per a que puguem continuar la temporada turística. Si no, ens juguem molt.
En aquest sentit, ens va cridar l'atenció que tot i aquest desplegament, no, de música, aglomeració, venedors ambulants, el Consell ens informa que no hi ha hagut cap sanció.
Ara mateix el que hi ha hagut és una dissolució, però quan és sanció, s'hauria de sancionar a totes les persones que hi havia allí, s'hauria de fer aquesta sanció en tot cas. És complicat, de vegades, quan estàs dissolvent un grup que pot ser estar en una festa, fer algun tipus d'actuació d'aquest motiu. Si no arribem quan arribem a poder dissoldre, el primer és el tema de la salut i el tema de dissoldre aquest grup que està tot concentrat i d'una manera molt perillosa per a la salut, no només d'ells, sinó de tota la resta de gent amb la qual es puguin relacionar.
Perquè entenem que el tema de la música, més enllà de la pandèmia, el tema de la música tan alta en un espai protegit, en un domini públic, tampoc té... Vull dir, no, això no...
Sí, tampoc no hauria de ser, tampoc no hauria de ser. El que te dic, si no hem el primer és, quan hem d'actuar per gradualitat. El primer és poder dissoldre i després, en tot cas, si podem fer alguna sanció referida tant a l'afectació que pot tenir aquesta música en un indret molt protegit, com és el Parc Natural de Ses Salines, com també l'afectació que té en la mateixa platja, l'arena, la mar, els residus que estan depositant.
Clar. Caldria veure com va quedar després la...
Sí, van haver d'anar als serveis de recollida a fer una neteja de la platja. Sí.
A més d'això.
Sí.
Clar, és que al final també són serveis de recollida municipals que paguem tots i al final... Bé, ja per anar acabant, conseller, veiem que se li gira feina en aquest tram final de la legislatura, contracte de residus, l'estany d'espeix, el tema dels quioscos i de tant en tant alguna sorpresa com aquesta de la festa a l'Escavall d'en Borràs. I a més, d'aquí poc ha de fer el relleu a Sílvia Tur al Parlament, no? Diria que és ja a partir del setembre que hi ha la primera sessió.
L'acord de governabilitat, mitjançant el qual hi ha aquesta situació, és que el cinquè període de sessions és en el qual jo entraria com a diputat i serà cap al setembre, quan començaria.
Al setembre hi ha
la primera sessió del Parlament. Sí que no m'agradaria deixar de banda, Pepo, una qüestió també molt important de medi ambient i de tot el Consell, a més, i de la nostra illa, que és la transició ecològica i energètica. Continuem fent també passes en la instal·lació d'elements fotovoltaics. Ja s'havia fet a les escoles, ja estem treballant en la instal·lació de marquesines també. Per exemple, aquí al costat hi haurà una marquesina, hem demanat una subvenció, i hi ha un projecte per aquí damunt, al costat de l'escoleta, que aquest pàrquing estigui cobert amb plaques fotovoltaiques i, a més, tindrà punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Tot l'excedent d'energia que es pugui generar, com està al costat d'instal·lacions municipals, pot ser injectat directament a les instal·lacions també municipals i llavors és una qüestió molt important. Per què? Perquè si reduïm la demanda que fem a la xarxa ordinària mitjançant energia que s'injecta a la xarxa ordinària, també la petjada ecològica disminueix.
I te n'estem parlant de l'aparcament, per entendre'ns, que hi ha a la casa de colònies?
L'aparcament que hi ha damunt, a l'entrada d'escoleta.
Ah, d'acord, o sigui, on hi ha el parc infantil.
Exactament, al costat del parc infantil. Aquest aparcament, l'illa del centre, que quedaria coberta amb marquesines fotovoltaiques.
Molt bé. No sé si n'hi ha d'altres que també estiguin planificats.
Sí, s'està treballant també amb més tot el que seria treballar, a veure, aconseguir finançament, ja que també sabem que els fons de recuperació econòmica tenen aquesta línia com a molt important, de la transició energètica. El que serien també tots els pàrquings de les circunvalacions, podria veure com podem anar cobrint-los, perquè al final és molta energia que podem anar generant i que al final som una illa que té entre 300 i 330 dies de sol a l'any. Llavors, amb aquesta quantitat de sol, és molta energia la que podem reaprofitar i que està directament ahí.
I escolti'm, per aquelles persones que tenen terrenys privats i que han llogat al Consell, per exemple, per fer aparcaments, no?
Sí.
Aquests també, diguem-ne, hauran de reconvertir-se, hauran d'instal·lar aquestes plaques solars?
No estarien obligats justament per això, perquè no són titularitat pública, sinó que estan llogats. Bé. Llavors no seria d'obligació. No obstant això, l'Institut Balear de l'Energia, amb el qual estem xerrant contínuament d'aquests temes, sí que es posarà en contacte amb qualque propietari per si està interessat en fer-ho o no fer-ho, però no és una obligació, ja que no és un terreny de titularitat pública, sinó que està llogat.
Escolti'm, abans que parlàvem d'això de la seva imminent arribada al Parlament Balear, seguirà sent conseller de Medi Ambient, entenc.
Sí.
Bé, o sigui, combinarà un càrrec amb l'altre.
Sí.
Bé, d'altra banda, ja per anar acabant, sobre el tema de les freqüències entre Formentera i Eivissa, bé, que n'hi ha moltes, manifestament moltes, i a més també algunes d'elles a vegades coincideixen, fins a quatre barques maniobren al mateix moment. D'això n'hem sentit parlar molt, per exemple, el conseller de Mobilitat, en Rafa González, o a la presidenta. Però sovint aleguen causes mediambientals, també, més enllà del tema de la seguretat de que quatre barques estiguin entrant o sortint del port de la Savina. Mediambientalment parlant, vostè veu que és un perill el fet de que hi hagi tanta circulació de barques i excursions marítimes i tot això?
No només és que ho opini, sinó que ho veig. S'ha vist en les xifres oficials dels estudis que es van fer mitjançant el Safe Posidonia Project, de el que és l'impacte de totes les vibracions que genera tal quantitat de vaixells. I es veia en els estudis que va fer l'IMEDEA, es veia quina afectació tenien tant per a la Posidonia com per a la vida marina, com també es va veure, o vaig veure personalment, i és una opinió, ho dic com una opinió personal, però que em va sorprendre molt després de l'aturament que va haver per la pandèmia, quan vam anar a sota aigua a fer una immersió de busseig, la quantitat de vida marina que havia estat capaç de generar-se només perquè no hi havia trànsit marítim.
Caram.
I t'impressiona. Mira que jo ja duc molts anys anant a veure els peixets i em va impressionar. Sincerament, el 23 de maig de l'any passat em va impressionar molt anar a baix de l'aigua i veure la quantitat de vida marina que sí que estava, perquè potser hi havia la mateixa que altres vegades, però sí que estava amb una altra disposició, ja que no hi havia aquest trànsit marítim que tenim habitualment a l'època d'estiu.
Caram. Doncs bé, conseller, ens quedem amb això. A partir del setembre es convocarà el Consell d'Entitats per, diguem, com ho diríem millor, presentar o configurar el reglament de l'estany d'espeix, d'ús de l'estany d'espeix?
No es pot presentar perquè el reglament du una estructura que s'ha de fer primer, la comunicació pública de que se vol fer aquest reglament, i llavors prendre també les opinions de la gent i també el mateix projecte i aquest equip de govern el que té és la intenció de fer aquesta... que participa a tothom, a tots els usuaris de l'illa, òbviament, a tota la ciutadania.
Doncs queda clar, conseller, i evidentment doncs, el mes de setembre també hi serà a Ràdio Illa per donar... doncs, la màxima difusió aquesta iniciativa de participació ciutadana i de tant interès mediambiental, a més també d'usos i costums de la nostra illa, com és doncs, el nou sistema de fondeig a l'estany d'espeix, que vol fer compatible un ús tradicional amb la preservació del medi ambient. Que bona falta li fa amb aquesta pobra llacuna pertanyent al Parc Natural de Ses Salines. Conseller, moltes gràcies.
Gràcies, Pepo. Bon dia a tothom.